El doctor Josep Maria Riera per parlar de salut comunitària, de present i de futur. Vam tenir darrerament el doctor Joan Benach. Vam tenir el doctor Joan Benach per parlar-nos de determinants socials i de desigualtats socials. I seguint també amb aquest tema de determinants i tot el que hem anat treballant ja a classe, tant a primer com a segon, avui parlarem de xarxes socials i salut com un determinant més d'aquesta salut. Sí? Que millor, no? Doncs com us comentàvem, avui vindrà el doctor Francesc Romà, ens parla de xarxes socials i el seu impacte que té la salut també en tot aquell marc de model de determinants que tenia el Jou Tarmarà. Bueno, per nosaltres és un plaer, la veritat, tenir aquí el doctor Francesc Romà. Us el presento de manera breu, tot i que té un currículum molt extens. Jo m'atreviria a dir, m'atreviria a dir que és l'única persona que conec que és tres vegades doctor, és tridoctor. Ell és sociòleg, és professor de sociologia a diferents universitats. És doctor per l'Ecole de París, és doctor en geografia també per la Universitat Autònoma de Barcelona i és doctor en la Ramon Llull en temes de cafè i activitat física. És també consultor de la UOC amb la formació que té i de base és llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Treball Social. A nivell de publicacions té diferents publicacions amb diferents llibres, diferents articles publicats i en aquests moments està pendent de publicar un llibre que només us deixaré anar una frase, però quan el llegiu entendreu perquè penso que és una eminència a l'hora de tenir-lo aquí. Quan publiqui el llibre, pel que creiem aquí, ja us explicaré de què va. Fins que no arribeu al final, no sabeu bé algunes coses d'aquestes. Jo, per part meva, res més. Espero que pugueu aprofitar moltíssim aquesta conferència. Us estan passant els documents també per signar. Sabeu que tot això també tindrà un reconeixement de crèdits, d'inhalació de crèdits de reconeixement, que llavors el passem a nivell de secretaria i que no ho fem res més especial. I ja us deixo amb el doctor Francesc Romà per parlar de les xarxes socials i la seva impacte en la salut.
Gràcies en primer lloc a l'organització per convidar-me i sobretot especialment a vosaltres que esteu aquí perquè si no hi fóssiu la veritat és que vindrien els de Sant Boi i se m'emportarien i m'internaria per això d'estar parlant sol sobre xarxes socials, estar passant un PowerPoint sense ningú al davant seria com molt esquizofrènic, per dir-ho així. No entrarem en la provocació del tema aquest. La meva mare sempre deia home de moltes feines, pobre segur. O sigui que quan tens tantes feines i tants títols segur que ets pobre perquè no has acertat el lloc on havies d'haver portat el currículum en el seu moment. Una mica, a veure què us plantejo. Us plantejaria un passeig ràpid per un tema que és el de les xarxes socials i la salut. És un passeig molt subjectiu, ja sé que queda molt malament dir subjectiu, però són alguns moments que a mi m'han semblat importants, alguns moments en el món intel·lectual en què algú s'ha parat a pensar sobre la importància que poden tenir una cosa que li diuen xarxes socials en aspectes de salut que en principi és el que a tothom ens interessa. El que em voldria fer és que m'agradaria que aconseguíssiu al final que tinguéssiu més preguntes que no respostes. El dia que tingueu més respostes que preguntes, comenceu a pensar que us heu fet grans i ja s'està acabant això. O sigui, mentre tingueu preguntes, la cosa segueix viva i hi haurà temps per contestar-la. I per tant, plantegem dubtes, després al final el que vulgueu, ho intentaré contestar, quan no pugui tiraré pilotes fora, com fa tothom, i quan no, si no, no ho diré, pensem-hi, perquè jo no hi he parat a pensar sobre això. Quan em van demanar, per començar, em van demanar que situés una mica el tema aquest de les xarxes socials i salut. Imagino que el gràfic aquest més o menys us sona, espero que sigui aquest el que parlaven. Teniu aquesta, són, com diuen, els determinants de salut, des de les qüestions més individuals, amb l'edat, el sexe, aquests aspectes propis de la persona, fins a la part de fora, les condicions, les macrocondicions polítiques, socioeconòmiques, culturals, mediambientals. I si us hi fixeu, aquí al mig tenim una cosa que és del que haurem de parlar, que són les xarxes socials i comunitàries. De fet, estan en aquesta posició central i de fet fa molt poc temps que li hem donat una mica de importància, no? Tot i que, pel que sembla ser, pel que s'ha explorat, pel que sabem, és una de les grans línies de recerca en el futur, sembla ser, no? Ja veurem, si quan siguem grans, en tot cas, quan siguem grans, valorarem si va ser una flor d'estiu o si ha sigut una aportació molt productiva i molt, molt interessant a la gestió de la salut, sobretot a la salut pública, però no només a la salut pública. Bé, en tot cas, per començar us he d'explicar una mica, diuen que jo soc sociòleg, cadascú és lliure de pensar el que vulgui, per tant us hauria d'explicar una mica el que és la sociologia. Més que res, perquè si us pregunto què és la sociologia, la majoria de vosaltres diria que la sociologia és la ciència que estudia la societat. Sí. Va, tenim un problema, perquè si ara us dic a vosaltres que aneu a baixa recepció, o enteneu d'anar, perquè no senteu d'anar, us dic aneu a recepció i que us donin la columna vertebral, tornareu aquí amb una columna vertebral segurament de plàstic i cap problema, una cosa que tindrà unes vèrtebres i no sé quines coses d'aquestes i sabeu de què estem parlant. Si us dic vés a la recepció i que et donin la societat, no sé què tornareu. No crec que a Girona hi hagi cap publicació que es digui la societat i per tant tornareu aquí dient Francesc, no sabem què ens estàs demanant. Per tant, què us vull dir? Que això de dir que la sociologia és la ciència que estudia la societat està molt bé pels nens de bàsica, de primària, no? Però el problema que se'ns planteja és si la sociologia la definim com la ciència que estudia la societat, tenim un problema molt gros, molt més gros, que és definir què és la societat. I això sí que porta... Això s'ha escrit moltíssim, segurament tant o més que per definir què és la salut i sabeu que sempre hi estarem donant poble. No? En tot cas, jo vaig fer una cosa, que és agafar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'oficial en la llengua catalana, i mirar què deia la sociologia, a veure si em donaven alguna pista. I veureu que la pista que em van donar. Diu que és una ciència, gràcies, en el marc en el que estem, et digui que és una ciència, doncs és una cosa que sembla positiva i interessant, no? Perquè si no fos una pràctica, no fos científica, mal rotllo, per dir-ho així, però és una ciència, diu que tracta de la constitució i el desenvolupament, com que encara no hem vist que ve després, a mi em vaig preocupar una miqueta, no? Perquè a veure si estaran parlant de medicina o d'anatomia o alguna cosa així, no? O de saber què. Però no, de seguida diu que la sociologia és la ciència que estudia les societats humanes, i ho posa en plural, perquè ja han entès que no només hi ha una societat, sinó que n'hi ha moltes, però fixeu-vos el que fa, eh? És dir que la sociologia estudia les societats. I per tant tenim el mateix problema d'abans. De seguida haurem de formular què és la societat, què són les societats, què entenem per societat, perquè si no tindrem un problema. Hi ha una possibilitat que han fet alguns dels bons sociòlegs, americans, europeus, de la resta del món. Hi ha una possibilitat que és dir, no caracteritzem la sociologia per allò que estudia, perquè veureu, la sociologia estudia coses, i la sociologia estudia la societat l'estudia moltes altres disciplines, la medicina inclosa, una part de la medicina. Per tant, no definim la sociologia pel que estudia, sinó per la manera que té d'estudiar-ho. I això sí que la fa de diferent de les altres disciplines. No? I direm, la sociologia direm que és una perspectiva, o és una mirada, una manera de mirar. Val? És dir, no direm sobre què mira, això vindrà en un segon moment, ja ho veurem, mirarà la societat. Però bé, després, quan sapiguem com ho mira, segurament entendrem una cosa que la Marta té, que sap molt bé, que és que els sociòlegs són molt raros. És a dir, que fem coses rares, que tenim maneres especials de pensar i jo sempre li dic que és que la facultat ens entrenen per pensar de manera estranya, o sigui, per anar en contra del que la gent habitualment accepta com a realitat. Perquè si no, no hi hauria pràctica científica al darrere. Això no vol dir que tot estigui malament, eh? Vol dir que tot és replantejable i que les coses, que és una de les màximes de la sociologia, les coses no són o no tenen per què ser el que semblen. Val? Per tant, hi ha autors importantíssims, com l'Estruc o el Cardús, que els tenim a l'Autònoma, que són potser alguns dels pares, sobretot l'Estruc, un dels pares de la sociologia catalana, per dir-ho així, que han parlat de la mirada sociològica. La sociologia ja vindrà que és la ciència que estudia la societat, ja direm que és la societat, però és una manera de mirar aquesta societat, una manera diferent de la que tenen altres disciplines. Altres sociòlegs han parlat de la perspectiva sociològica, en anglès de sociological gaze, és a dir, la mirada de la sociologia, és una manera concreta de mirar, una manera especial, diferent, diferent de la que tenen els matemàtics, diferent de la que tenen els físics, diferent del que tenen els metges, diferent del que tenen en qualsevol altra perspectiva, la psicologia o l'antropologia. És com si, és un acudit, el primer que vaig trobar per internet, el primer que em va semblar que tenia, podia tenir una certa gràcia, se suposa que és un metge, no? Que està aquí intentant diagnosticar o avaluar el problema que té aquest pobre senyor, que pel que podeu veure té un traumatisme, deu ser un traumatisme gran encefàlic. Des de per la meva iaia tindria el xixón i és que s'hauria fotut un cop de... li hauria donat un cop de porra o alguna cosa d'aquesta. Però fixeu-vos què està fent aquest metge. Se l'està mirant amb un instrument que és un telescopi. L'acudit juga amb les estrelles aquestes, perquè un quan es dona un cop al cap acaba veient les estrelles, per mirar les estrelles el millor que podem fer és un telescopi. Si això fos veritat, el que veuria, allò que veuria aquest metge seria una cosa que vosaltres sabeu que s'assemblaria molt poc al que en realitat pensem que té. O sigui, per avaluar l'estat d'aquest pacient, no sé, potser haurem de fer un TAC o no sé què li haurem de fer, però en tot cas haurem d'utilitzar un altre instrument. Si agaféssim un microscopi potser ens hi acostaríem més, però amb el telescopi ho tenim molt mal parat. Cadascú veurà el que pugui veure amb els instruments que es disposi. No? Aquest home té un telescopi i la sociologia té uns artefactes teòrics que són el que ens permeten entendre la realitat social des del nostre punt de vista. Allò que hem creat una mena de disciplina que no només és sobre què s'estudia, sinó de la manera com s'estudia. I això us ho explicaré ara tot seguit. No? La sociologia és una mirada, val? Per tant no la definirem pel que estudia, és una manera d'entendre la realitat. Jo no us diré, quan començo les classes de sociologia, sempre els dic als alumnes, què és la sociologia? Sempre surt algun espavilada que diu, la ciència que estudia la societat. Molt bé, vale. I llavors la broma sempre és, què és la societat? Fem un reset, tornem a començar, no parlem del que estem estudiant, sinó de la manera com ho estudiem. No busquem persones connectades, que més o menys podria ser aquesta història, sinó que el que mirem és una altra cosa. Per què? Perquè si l'objecte d'estudi és la societat l'estudien moltes altres disciplines. Per exemple, l'antropologia. A mi se'm fa molt difícil distingir entre un antropòleg i un sociòleg, un antropòleg i una sociòloga. Se'm fa dificilíssim. De fet, a la meva tesi vaig poder posar antropologia perquè m'interessava pel currículum que hi hagués un camp obert a l'antropologia i per tant la tesi porta com a subtítol una visió des de l'antropologia quan jo no soc antropòleg ni he estudiat mai antropologia, però és que som tan a prop que estem estudiant el mateix. Haurem de veure què les fa diferents, però és que estem estudiant totes dues, estem estudiant la societat, però també està estudiant la societat l'economia. També l'està estudiant la història, des de perspectives diferents. L'antropologia estudia més els aspectes culturals, que el gran concepte en el món de l'antropologia és la cultura. Dins del món de l'economia és la distribució dels recursos, la gestió dels recursos, que sabeu que són escassos, els diners si voleu, però no necessàriament diners. La història està estudiant l'evolució de la societat en el passat. Quan arriba a finals del segle XX, para, i diu, això ja no és la meva disciplina. La filosofia, hi ha una part de la filosofia que estudia la societat, com hauria de ser la societat ideal. El Plató era la república i 50.000 obres més en tota la història de la humanitat han parlat sobre com ha de ser la societat. Aquí més, la psicologia, hi ha una part de la psicologia que està parlant de la societat, la psicologia social. És que estem tan a prop de la sociologia que jo em prendria un cafè amb qualsevol psicòleg social en qualsevol moment i ens entendria. No hi hauria problema. Val? O la medicina. Hi ha una part de la medicina més comunitària, més social, que també li preocupa els aspectes socials. I originàriament la medicina havia tingut molta preocupació per l'ambient social en què es volia. De fet, fins al segle XIX, fins que va aparèixer la medicina científica i llavors durant un temps hem estat vivint en un globus en què la ciència ho podia explicar tot, i per tant els aspectes aquests més socials havien quedat de banda. Però bueno, sempre hi havien estat, sempre hi havia allò, qui era l'Hipòcrates, no? Era del mar, dels aires, dels temps, i no me'n recordo que l'aire és el mateix, les aigües, els jocs i no sé què més. Bueno, era molt important el lloc on es donava, el context en què es donava. Vale. Per tant, tenim una sèrie de disciplines que estudien el mateix. Una cosa que de moment hem refusat definir, que és la societat. I llavors el que haurem de veure és quina perspectiva té la sociologia que la faci diferent de l'antropologia, que la faci diferent de l'economia o que la faci diferent de la història, etc. Perquè si no és una qüestió de quin títol tens, a quina facultat has estudiat. I no és això. No és que hem estudiat en facultats diferents, que tinguem estudis diferents només. És que t'han ensenyat perspectives i treballem amb perspectives diferents. Llavors haurem de veure què caracteritza des d'aquest punt de vista la sociologia. Val? Per tant, us he posat aquest ull que està mirant, la sociologia és una manera de mirar, val? No estudia la societat, sinó que el que el caracteritza és una manera determinada d'entendre la societat, d'analitzar-la. I us he posat un ull, si mireu algú, sí que es veu, en el fons de l'ull hi ha un, deu ser un arbre, una palmera, i deu ser un jardí, deu ser una cosa, però fixeu-vos, la imatge està distorsionada. És a dir, perquè quan tu mires, sempre mires des d'algun lloc i els humans tenim una visió amb unes característiques determinades que són molt paral·leles a la posició social en la que estiguem ocupant. Per tant, tenim dos aspectes, un biològic i l'altre més social, però que interactuen entre ells. No? Per tant, què caracteritzaria la sociologia? No que estudiï la societat, fem moltes altres disciplines, sinó que té una manera determinada d'interpretar la societat. Aquesta manera determinada ens portarà a parlar de xarxes socials i ens portarà a entendre la societat d'una manera determinada i, per tant, si ho entenem d'aquesta manera, entendrem que, a veure, deixem que pensi, que el company de feina de l'home, de la Marta, i jo tenim una correlació amb els nostres pesos. Si ell s'engreixa, jo també m'engreixaré, o si jo m'engreixo, ell també. I jo, l'home de la Marta sí que el conec, però el company de feina del seu marit no el conec. I això serà de les últimes coses que veurem. Com hem arribat a descobrir aquestes correlacions que es veuen a xarxes socials i que fins ara ningú havia pensat que poguessin existir. No? Va, però què fa la sociologia? La sociologia diu, mireu, la realitat és múltiple. Podríem estar dies, mesos, anys, doctorats sencers parlant sobre què és la realitat. Deixem ocórrer. La realitat, imaginem-nos que sabem què és, però en tot cas el que ens trobem és que hi ha diferents realitats. Segur que cadascú de vosaltres, quan surti d'aquí, tindrà una imatge diferent de la conferència, perquè cadascú és com és. I segur que si esteu jugant el rol d'alumne, tindreu una imatge de la conferència i del conferenciant, i si esteu jugant el rol de professor, tindreu una altra, i si esteu jugant el rol de col·lega, tindreu una altra visió. Podeu tenir una altra visió. Per tant, el que fa la sociologia és mostrar-nos que la realitat és múltiple, que no només hi ha una realitat, que es pot llegir des de diferents nivells, que no per tothom les coses són com són, i que a més pot ser que no coincideixi. Potser us poso un exemple, no? Perquè ja fa, què deu fer, 10 anys que vam fer jo la immigració a Manresa? Potser possiblement faci, no, 10, 9, 9, 9 i alguna cosa deu fer. Amb la Marta i altra gent ens van demanar, o ens vam autoimposar fer un estudi sobre la immigració a Manresa. Volíem veure les percepcions que tenia la gent, o la percepció que tenia la gent. I el que vàrem fer va ser grups de discussió amb persones diferents. Vam fer un grup de persones immigrants, entre cometes, un grup de gent normal i corrent del carrer, ho dèiem el grup de les mestresses de casa, perquè no coincidien amb cap dels altres elements, un grup de tècnics, de gent que treballava a la sanitat o en els serveis socials, un grup d'empresaris i empresàries, he dit el grup d'immigrants, un grup d'alumnes de secundària i en vam deixar algú més. Vam fer diferents grups. I el que fèiem era preguntar-los diferents coses al voltant de la immigració. De fet, els deixàvem que parlessin i si no sortien alguns temes, nosaltres els dèiem, dic, aquí què penseu d'això? Al final, el document, si algun dia el veieu, no està penjat a la xarxa encara, en algun lloc o altre deu ser. Si algun dia el veieu, veureu que està estructurat pels diferents grups amb qui vam treballar. Les persones immigrants ens han dit això, bla, bla, bla. Els alumnes d'ESO ens han dit allò, els tècnics ens han dit això altre. Perquè cadascú té la seva visió. Vale? I tenim, si vas allà, si intentes agafar una cosa d'aquestes i dir que la realitat és una, perdó, fotràs de cap, és a dir, t'estrellaràs, perquè no coincideixen les visions. I això, ni tu te'n recordaràs bé, va costar sangre, sudor i làgrimes, perquè hi ha una cosa que és molt difícil de pair, que és que agafem la senyora Antonieta, que és una senyora, i s'ha de dir clar, racista i xenòfoba, perquè té aquells plantejaments de que els immigrants ho estan fent malbé tot, que tota la vida, que no sé què, i poseu aquest discurs al costat del tècnic, que és un discurs no multiculturalista, sinó interculturalista, i no s'entendran. I quan va el sociòleg, o sociòloga, o en aquest cas una infermera, un economista i una estadística, i els hi posen en un paper que totes dues o sis visions són vàlides, doncs això va ser el debat. Això és el que fa la sociologia. És a dir, si tu estiguessis en aquest grup, amb aquestes referències, amb aquestes coordenades socials, possiblement veuries les coses d'una manera, si estiguessis en un altre grup, veuries les coses d'una altra. Jo faig de professor, i quan tens un alumne i el veus que està amb el WhatsApp més que per tu, dius, bueno, potser jo si estigués al seu lloc també ho faria. Jo quan era jove no ho feia perquè no tenia WhatsApp, però si l'haguessin tingut segurament també m'hagués enganxat. I a vegades alumnes que diuen, no, és que aquest cap de setmana ha estat molt complicat. I dius, no cal que m'ho expliquis, jo també he sigut alumne. Si tu estiguessis fent de profe, faries el mateix que faig jo, i si jo estigués fent d'alumne, faria el mateix, perquè són rocs intercanviables. Per tant, la realitat és múltiple en funció de qui se la miri. I per tant, us hauria, em sembla que toca ara, sí, us hauria de posar un exemple del camp de la salut, perquè ho diguéssim una miqueta. Us compararé dues maneres d'entendre una malaltia, una síndrome, una malaltia, diu, per tant, serà una malaltia, que és l'esclerosi múltiple. Val? Us poso una definició que està a la pàgina web de la Generalitat, per tant deu ser més o menys oficial, i que hi posa el logo de l'Hospital Germans Trias i Pujol per donar fe que és una visió des de la medicina. Val? I fixeu-vos que l'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica, per tant relacionada amb el sistema nerviós central, suposo, autoimmunitària, que ja sabeu què vol dir, jo no tinc per què saber, jo soc de lletres, però ja us imaginem què és, que es produeix perquè s'inflama i es perd la mielina. La mielina a mi em sona una cosa que fan les abelles, però no, és una altra cosa que està en el sistema nerviós, ja ho sabeu, I continua després, diu, és un problema neurològic que consistirà, comença a donar una sèrie de símptomes o de conseqüències, o una pèrdua d'alteració de la sensibilitat, una pèrdua de força a les cames que pot causar, deixeu-m'ho llegir, paràlisi o hemiparèsia, vale? O un trastorn de l'equilibri, una alteració visual, us he posat en negreta el que m'ha semblat més important. Val? És una alteració neurològica, autoimmunitària, que té a veure amb la mielina, un problema... Anem a veure com ho pot sentir un pacient. Si una persona afectada d'esclerosi múltiple, que a més és molt coneguda, era molt coneguda, i que a més tenia un do especial per la poesia, i per tant va deixar l'escrit en un poema. Després us preguntaré qui és, serà la pregunta d'examen, i val el 5% de la nota final. Vale? És un vers, ara no me'n recordo com es titula, no me'n recordo com es titula. Recordo com es titula, però no us ho puc dir ara. Aquest home, quan se li declara la malaltia, escriu uns versos que diu, mireu-me bé, diu, soc l'altre. Què ens està dient? Que ell ha canviat. O sigui, ell està acostumat amb vosaltres, que sou com sou, i un dia es mira en el mirall i diu, ostres, soc un altre, i he canviat. Això no ens ho diuen els germans Trias i Pujol a l'hospital, no ens diu que la persona, segur que ho saben, que la persona de sobte nota un canvi. I coincideixen amb una cosa, però l'explica d'una altra manera. Diu, costa dos peus. A l'altre li deia, per què, i no deia no sé què. Vull dir que diu, costa dos peus, vol dir, cuidado que no puc fer certes coses que abans podia fer. O sigui, fa quatre dies podia anar a comprar el pa tranquil·lament i podia passejar amb la meva senyora, i ara no puc. I continua, sorrut i solitari. Solitari i sorrut, en el context que està posant, no vol dir que jo tinc aquest caràcter de sempre, no vol dir, a conseqüència de la malaltia m'he tancat a mi mateix, m'he quedat sol. Vale? Després del que no vinc d'allò que escric per sobreviure és una història a la seva biografia, però fixeu-vos que diu, desfaig camins perquè no sé dreceres. És a dir, ens està parlant d'una cosa que en psicologia li diuen una regressió. Aquest home està tornant enrere. És a dir, en comptes d'anar avançant, s'està fent vell de cop. És a dir, no pot fer el que està fent. S'ha tornat coix, va coix, li ha canviat el caràcter, i per mi el que ha dit, que se'm tornen a posar les peus de punta quan ho llegeixo, no? Quan ho explica bé és aquesta frase que diu, algú m'ha omplert de vidres tota la sang. A mi encara se'm posa la pell de gallina a pensar la sensació, no? És a dir, poden venir els metges i dir el que vulguin, que és una malaltia de la mielina, però a mi jo ho entenc que és quan algú diu que tens la sang plena de vidre. És una sensació fastigosa, esgarrifosa i no sé què més, no? I coincideix una altra vegada que ho xeixo. Bueno, no sé, fixeu-vos, són dues visions completament diferents. No? Una persona que ho està vivint en primera persona, que a més a més ve d'una forma literària, i una altra que és una forma més escèptica, més des de lluny pròpia de la visió científica del món, que és una de les diferents visions que tenim. No sé si ho heu adivinat, algú sap qui pot ser aquest poeta? En Miquel Martí Pol, que era de Roda de Ter, és un dels poetes que es va treballar bastant en Lluís Llach, que era les cançons. I el poema, us deia, em sembla que es diu En vidres a la sang. Val? Bueno, portem una mica això al terreny de la sociologia de la salut. Algú us ha explicat la diferència entre el Diomedes i el Dicís? Us sona? Les dues, quan nosaltres el traduïm al català o al castellà, diem tot el dia, però els anglesos, els americans, en anglès, han arribat a fer la distinció. Perquè no és el mateix la visió que té la medicina de la situació d'un pacient, d'una situació que en el fons és una situació biològica, de la visió que té el malalt. Val? No se sona? I on és Dicís? Sí? És mal. Espero que no vaig equivocar les etiquetes, però l'altre dia vaig donar perquè les tenia canviades. Però em sembla que no, però és, aquest vol dir la manera de sentir-ho personalment. La visió des de la medicina, la visió des de la persona afectada, no? Des del que no és del profà en el món de la medicina. I no tenen per què coincidir. I no només no tenen per què coincidir, sinó que pot ser que siguin contràries, contradictòries. I una de les feines que podeu fer, i que us anirà molt bé, és saber veure que teniu la medicina que està dient una cosa i el pacient està interpretant una altra, està pensant una altra, o està descodificant en un altre registre, en un altre paradigma, per dir-ho així, que no s'estan entenent. Sí que s'entenen que jo sé el que està dient i ho puc llegir, el que diu els germans Trias i Pujol, però no és el que jo sento, això no ho explica bé el que a mi m'està passant. Jo sento que tinc vidres a la sang. No que la mielina se m'ha fet malbé, una cosa aquesta que collés, això de la mielina, no? Uns casos americans. A veure, ara sortirà, us ho he d'explicar. Bueno, us ho explico de seguida. És un... està fet textualment d'un llibre, que després us explico quin és, veureu la portada i veureu la possible nena de què està parlant. És una nena a San Diego, Califòrnia, Estats Units, que va néixer amb un àrelip. L'àrelip és un llavi d'aquests partits, un llavi de colí. Els metges li diuen que no hi ha cap problema, que és una operació molt senzilla, que podem intentar amb cirurgia, doncs arreglar-ho, que si no la nena quedarà marcada per tota la vida, perquè no parlarà malament, perquè els companys, perquè no trobaran nòvio, per coses d'aquestes, no? Què fan els pares? Els pares agafen la nena de l'hospital i se l'emporten, en contra del que podria semblar el benestar de la criatura, no? Bé, per entendre què estava passant, hem d'entendre una cosa. Aquesta noia, aquesta nena, és Hmong. H-O-M-O-N-G. Ara sortirà. Els Hmong són una... com es diu això? Una cultura, no. Una ètnia, si diguem una ètnia, de la zona de Laos, Cambodja, Birmània, aquella zona que em sembla que és el sud-est asiàtic, si no em falla la geografia. Les guerres de les serres de Corea i totes aquestes històries. Resulta que allà els americans havien estat embardats en guerres, havien estat picats per allà durant molt temps, i durant la Guerra Freda una de les coses que havien fet era agafar moltes famílies d'aquest lloc, moltes famílies Hmong, i endur-se-les als Estats Units, com a refugiats polítics. Una mena, per evitar l'extensió del comunisme i tota aquesta història, agafen totes aquestes famílies que vulguin i se'ls emporten als Estats Units, i com acostuma a passar, es concentren en diferents ciutats, en Erfe, a San Diego, a diferents ciutats. Però clar, és una gent que ve amb una cultura absolutament diferent, amb les seves xarxes socials, que això ja vindrà després, és a dir, tenen amb la seva manera d'entendre el món, completament diferent de la que té la medicina americana, la medicina occidental. Val? I quan una senyora, o senyoreta, jo diria que ja estava casada, l'Anne Fadima, que és la que fa el llibre, que ara no us explico quin llibre és, ja el veurem, quan aquesta antropòloga es fica en aquest cas i amb 50 més com aquests, que tots tenen en comú que són Hmong, per a les persones que estan analitzant, se n'adona que els metges estaven pensant una cosa i la família estava pensant una altra. I què li expliquen? Li expliquen que uns anys abans de que aquesta, de que hagués passat això, de que arribessin als Estats Units, el pare d'aquesta nena havia matat un ocell. Hi havia un ocell allà amb una branca d'un arbre i li va tirar una pedra i el va matar. Però va tenir la mala sort de que l'ocell no va morir de cop. És a dir, l'ocell va estar patint durant minuts o durant hores o durant dies i al final el pobre ocell va morir. Els Hmong creuen en la reencarnació. Vale? I creuen que es poden reencarnar en persones o en animals. I per tant, hi creuen en els esperits. I llavors, el pare i la mare van interpretar que això tan simple, que era un llarg i va curir, que és una qüestió que si busquem per internet veurem que és una mutació, no sé què, que a mi m'espanta quan ho veig també a la versió mèdica, però quan, per ells no era això, era el resultat d'un càstig de l'esperit d'aquell ocell. I com que l'ocell els havia castigat, un esperit els havia castigat, i els havia castigat amb que la seva nena tingués aquest llavi mal format, el que no podien fer era arreglar-li el llavi, perquè això seria no acceptar la seva culpa, i per tant podrien haver-hi conseqüències pitjors. La nena podia morir, o podien morir els pares, o podia passar alguna desgràcia. I per tant, quan els van dir que s'havia de tocar el llavi, van marxar. Sí, s'entén, té la seva lògica, però són dues lògiques completament diferents, una científica i l'altra, no sé. És religiosa, més no sé cap, que vulgueu. Esteu fent infermeria, eh? No, o medicina, però esteu, per tant no esteu fent ara altres coses. Podem utilitzar les altres explicacions perquè ens ajudin a treballar millor, no per qüestionar la medicina científica, perquè si no acabarem malament. Aquest és el llibre, vale, de títol molt interessant, l'Esperit que ets diu, en Lluc Falcao, que l'esperit, quan t'enganxen els esperits, o l'esperit, es begut oli, per dir-ho així, i fixeu-vos, ara aquí surt el Hmong Chai, una nena Hmong, els seus metges americans i la col·lisió de dues cultures. O sigui, no és una qüestió de dos pares que no s'entenen de la pel·lícula, no, és que són dues cultures completament diferents que quan van a l'hospital es troben i no coincideixen, no? Quan hi ha una foto d'un, jo diria que és més aviat un nen Hmong, per fer una idea de com són. Curiosament, aquest llibre, que és de l'any 88, em sembla, si no m'equivoco, en el català de les universitats catalanes només està el Jaume I. O sigui, no hi ha cap universitat catalana que el tingui. Si algú té molt interès, el puc llogar a molt bon preu i us el puc deixar, però només està subratllat. No? Explica aquest cas i explica un altre. Un nen amb un retinoblastoma, un càncer, un tumor a l'ull, se li ha de treure perquè no tingui metàstasi, i aquest que li passa també el treuen, no? Se l'emporta de l'hospital, diuen que no volen que l'operin, perquè si li treuen l'ull, quan es reencarni, es reencarnarà en un cos imperfecte, potser un animal, i els pares, com els responsables dels nens, no volen. I per tant, no el deixin operar. Bueno, aquí teniu la fitxa del llibre, és del 98, per tant, i l'única referència que hi ha és aquesta a la Universitat Jaume I. Bé, fins aquí una mica aquesta història. La sociologia ens explica que hi ha diferents visions de la realitat que poden no coincidir, que poden oposar-se i que poden haver una col·lisió per qüestions de que interpretem la realitat de maneres diferents. Com es construeix això? Bé, hi ha dos conceptes en sociologia que són molt interessants i que ens portaran a parlar de xarxes socials tots dos. Un, el procés d'institucionalització, ja no us faré una xerrada teòrica sobre el que és, perquè ara us explico un flash d'aquests del procés d'institucionalització i veiem un exemple que ja veig que s'explica bé. I l'altre, que segur que us sona més, és el procés de socialització. Això ja sabeu que és una cosa molt important en la transmissió de pautes i de valors i de normes de tot tipus i també en la salut, no? En temes de salut. I finalment haurem de començar a fer una definició del que és la societat, perquè ja hem vist que la sociologia estudia les diferents maneres d'entendre la realitat social, per tant haurem de definir què és la societat. I llavors en Joan Estruc, que és un professor, no sé, catedràtic a l'Autònoma i és una de les eminències reconegudes en el món de la sociologia catalana, europea i americana, també en sembla que també ha estat als Estats Units. En el cas és que en un llibre dels seus d'aquells de divulgació es despenja dient que la sociologia, la societat, perdó, és la nostra experiència amb la gent que ens envolta. I això dius, però no havia quedat que la societat era gent que estava connectada o vivien en un mateix lloc. Doncs no, la societat és la nostra experiència amb la gent que ens envolta. Un exemple, que tingueu ràpid, a veure, què? el de l'ascensor, que sempre m'agrada, el de l'ascensor. Imagineu-vos que algun dia teniu calés, bueno, potser ja els teniu, però que teniu prou calés com per comprar-vos un piset, i que us compreu un piset en un bloc de pisos que està nou per estrenar, i entreu tots els veïns més o menys al mateix temps. En un mes de diferència es venen tots, és a dir, ha acabat la crisi i venem tot un bloc de pisos. Hi ha un ascensor, viviu al tercer o al quart, on vulgueu, i hi ha diferents persones al replà. I un dia coincidiu a l'ascensor, amb algú, del bloc. Què? Us espereu callats o per la neu? Per la neu. I de què? Del temps, és lògic, parla del temps. A veure, és una xorrada, però sociològicament no és cap xorrada, eh? Sociològicament el que estem fent és dir-li a l'altre, hola, soy tu vecino, si necessites alguna cosa, aquí estoy. Els canals de comunicació estan oberts, perquè pobres de vosaltres que pugeu un ascensor amb el vostre veí i no li digueu o no us digui res, perquè us pot faltar un gramet de sal perquè venen uns convidats i no teniu sal o no teniu un gradall, i aquí li demaneu. El que no heu parlat a l'ascensor, i si us ocorreixi, si heu parlat, no heu acabat dient-li, ei, que tinc de sortir un moment, deixo els nens a casa, si sents colls estranys, truca amb el mòbil, ja pujaré corrent, estic aquí baix a la fruiteria, però si no heu parlat mai, no. I per tant estem construint la figura del veí amb aquesta experiència. Jo me'l trobo, recordo que és el meu veí, parlem del temps, el d'altre dia potser parlarem de futbol, no ho sé, però el temps és més habitual, i el dia que venen els meus amics a sopar i em falta una ampolla de vi, perquè no he caigut, que el fulanito li agrada molt beure vi, em vaig a la veïna i dic, ei, tens una ampolla de vi que tinc uns amics, i te la deixa tranquil·lament. Si no heu tingut aquesta relació abans, no d'això. Si esteu en un hospital i se sent així de fluent, infermera, i ho acudiu, l'etiqueta la porteu. Jo he cridat infermera, ja sé què vol dir infermera, és dir, aquí la infermera no tinc que cridar doctor, perquè el doctor solo passa per la mañana perquè és quan tiene visita, i per tant ara és la tarda, només hi ha infermeres, crida la infermera, apareix una persona, apareixerà amb una bata d'un determinat color, normalment blanc, amb alguna altra cosa, i podria presentar-me jo, i potser em diu que no. Però aquesta experiència, si jo li dic a infermera i ella ve i em diu què li passa, i diu, ah, miri que no sé què, ah, miri, prenguis això, facis allò, no sé què, i ara dic no sé quantos, estem construint amb la nostra relació dos rols, el d'infermera i el de malalt, sí? I podeu construir un rol de bon malalt o un rol de mal malalt en funció del bon rol o el rotllo que tinguem. Vale, això és la societat. Fixeu-vos que el que estem fent, això, si posem que la societat és la nostra experiència amb la gent que ens envolta, la nostra experiència té molt a veure amb les xarxes socials, amb les relacions que tinguem, que és on hauríem d'arribar. Vale? El procés d'institucionalització. Sabeu institucionalització quan? Institucionalització. Ara, quan ho explico als alumnes de primer de polítiques, que tinc un curs d'introducció a la política, sempre els dic, no us capfiqueu, institucionalització, institució, penseu, normes, regles, no penseu en altres coses, no són institucions, no són entitats, són normes o regles, coses que s'han institucionalitzat, són normes o són regles. I per tant, hi ha unes normes o unes regles que en la nostra experiència les hem, doncs, institucionalitzat. Bé, entrem en matèria. Algú coneix el Pain in Europe, el dolor a Europa? No toca, és a dir, no toca perquè esteu en aquesta etapa de la formació que no toca haver-ho estudiat. És un estudi que es va fer amb dada, un treball d'acabat entre el 2002 i el 2003, amb unes 46.000 persones de tota Europa, més Suïssa, ens va dir que no està a la Unió Europea, i Israel. Israel, em preguntarà per què Israel si no està ni a Europa, que està a Àfrica. Després ja ho veurem. Si voleu, teniu la pàgina web per si voleu entrar-hi. I és un estudi sobre dolor crònic diagnosticat en aquests diferents països, que no sé quants països són. I fixeu-vos què va resultar. Això hauria d'anar un al costat de l'altre. Són prevalença o incidència? Prevalença? Prevalença de... Ah, sí, ho diu l'alt. Prevalença del dolor crònic per country, per país. És la prevalença del dolor crònic. Fixeu-vos. Noruega, 30% de dolor crònic. Gairebé una de cada 3 persones ha estat diagnosticada que té dolor crònic. I mireu l'altra banda, Espanya, l'última de totes, aquí a baix, 11%. Tenen quasi el triple de dolor crònic que tenim nosaltres. I això ja fa olor de cremat. Aquí està passant alguna cosa, perquè jo diria que mèdicament, biològicament, som els noruecs. Els noruecs i les noruecs deuen ser molt semblants a nosaltres. Però si no us ho creieu, agafeu Espanya, que té l'11%, tot i aquí, i agafem Itàlia, que està Vidal, que té el 26%. Més semblants que els italians i els espanyols hi ha poca cosa. Tenim el mateix clima, tenim la mateixa manera de ser, som tots mediterranis i tenim arrels romanes tots, no? O posem a veure on està França, que l'he perduda. França, que està aquí baix, és molt diferent. I en canvi, hi ha, entre Espanya i Itàlia, hi ha més del doble del dolor crònic. Què està passant aquí? Hi ha països en els que el dolor s'accepta millor que en altres llocs. La història aquella, el concepte de macho, el macho man, és Espanya. És hispànic, no és mexicà, és Espanya. És a dir, fixeu-vos, estem els últims de tots. I un macho no siente dolor. El rambo no hay dolor. ¿Vale? En canvi, hi ha països on el dolor es confessa i es diagnostica molt més. I us vull cridar l'atenció sobre els italians, sobre els irlandesos, els britànics i els britànics. No, em queden també els israelians, els jueus. Però de fet són israelians, no tenen per què. I us crido l'atenció sobre aquests tres grups perquè als anys 70 als Estats Units es va posar de moda, diguem. Es van fer uns quants estudis sobre diferències en dolor i diferències en concepció de la salut. L'Irving Zola és un autor i després l'altre era el Swarovski. Pregunteu com era el nom i no m'ho feu escriure perquè de memòria no me'n recordo, perquè és un nom inescriptible. És Swarovski, té nom de vidre. I van estudiar aquests grups. Agafaven ciutadans americans, però d'orígens diferents. Uns ciutadans americans d'origen italià, de famílies italianes, Al Capone i companyia. Uns altres d'origen irlandès. Uns altres d'origen britànic, els que eren més propers a ell, i ciutadans americans jueus. I els hi van sortir coses semblants. Fixeu-vos que els tenim, els italians, els tenim a la banda alta, molt dolor. Els italians, quan anaven a l'hospital, es queixaven sempre, sempre tenien dolor. Quan hi havia la família, ja no es queixen tant. Sobretot quan hi ha la dona, no es queixen tant. Però quan no hi ha la família, es queixen, moltíssim. En canvi, irlandesos i britànics sempre han sigut molt estoics. Estoics és la paraula, perquè alguna vegada en algun examen els he posat a veure, quin dels dos grups és més estoic? Jo em preguntaria què significa estoico. Estoico era un jugador del Barça, però això ja ha passat a la història. Fixeu-vos, uns aguanten millor el dolor que els altres. Per tant, d'alguna manera hi ha un llindar de dolor diferent d'un país i d'un altre. I això té a veure amb com es construeix socialment el tema del dolor, la imatge de les persones, i amb els grups en els que estiguem ficats. Però això té a veure amb el procés de socialització, ho sabeu, no m'ho arribo gaire amb el que és, si ho sabeu, no, que és el procés de socialització. Nosaltres aprenem els valors, les normes de la nostra cultura, us he posat aprenem, de què? Sabem que existeix i aprenem a mà, que vol dir l'efecte nostre, de manera que al final acaba formant part de la nostra personalitat. Jo, què? Ho sento molt, a mi no m'agraden els tios, però és que és una qüestió segurament... No, segurament no és una qüestió biològica, no podria entrar en un debat ara si és biològica o no, és una qüestió segurament cultural, però és que jo tinc tan interioritzat que em sortirien ampolles i pensés que m'anem a la llit amb un tio. Són aquestes coses que passen, no? O si em diuen que m'he de menjar carn de gos, quan hi ha països on la carn de gos es serveix als restaurants, a Tailàndia i així, i en canvi nosaltres ens mengem els cargols. I el conill. I els anglesos no es mengen el conill perquè les mascotes no es mengen. Són coses d'aquestes que ho aprenem des de petitons en el procés de socialització. Mira que estan bons els cargols, eh? Em penses que són uns animals babosos amb banyes i que s'arrosseguen. Doncs mira que estan bons, eh? I per tant, al final acabem pensant que aquestes coses que hem interioritzat, que són valors socials, són normes socials, són naturals. És natural que els homes els agradin les dones, però ara ja sabeu que no, que ho tenim un temps, bueno, o que hi ha molta gent que no ho ha entès bé, però en tot cas que no estem a la mateixa òmica que estàvem, o que no és natural que no es mengi el gos. Jo me'n recordo quan era petit, a casa meva, segurament és una mica racista, deien el conill no, el gat es pot menjar. Li talles el cap i se'l menja. En èpoques de guerra se'l menjava. I em deien, en canvi el gos ni els gitanos no se'l mengen. És una cosa racista a tope, però era aquesta cosa, és a dir, jo si em poseu un plat i no sé què és, no me'l menjaré pensant que no sigui gos. Exagero una miqueta, eh? Però bueno, aquestes coses que ens semblen naturals en el fons són construccions socials, no? Sabeu la socialització primària amb la família, la socialització secundària, i aquí és on te volia arribar, amb els amigotes, els amics, els iguals, per dir-ho bé en terminologia més sociològica. Anem a veure el paper dels iguals. Ja us ho diu la família que vigileu amb qui us ajunteu, i tu amb qui vas, fa molt mala pinta, i cuidado amb qui t'ajuntes, i quan vagis a l'escola posa't al costat d'algú que tingui bona pinta. 1953, a l'American Journal of Sociology, de sociologia, una revista de sociologia, publica un estudi del Howard Becker sobre com es converteix una persona en un addicte a la marihuana. I teniu el que és l'abstract en anglès. Primer, perquè algú es dediqui a fumar marihuana, si no, es converteix en addicte, primera cosa que ha de fer és aprendre a fumar-ho de manera correcta. Si fumeu, us hauran dit que us heu de passar el fum, perquè si no esteu fent el tonto. Sí o no? Si voleu que faci alguna cosa, t'has de passar el fum, perquè si no l'únic que fas és quedar bé amb els col·legues. Qui t'ensenya que s'has de passar el fum? I per tant, quin col·legi que tinguis un càncer de pulmó? Els amics, les companyies. Per tant, la marihuana s'ha d'aprendre a fumar en grup. Ja tenim una qüestió que ens porta a les xarxes. Segona, algú us ha d'ensenyar a reconèixer els efectes. Ostres! Si heu begut la primera vegada que vau beure o la primera vegada que vau fumar, és possible que els efectes no us agradessin. Et mereixes, et passen unes coses, i dius, hòstia, és desagradable això. Jo crec que et rodi el cap, és com un mal rotllo. Però si tens algú al costat que et diu, no, no, no és que és ningú mal rotllo, això és que és el que s'espera, això és el globo, això és el vol, això és el que estem buscant. Però algú t'està ensenyant com has de fumar, t'està ensenyant com has de valorar els efectes, i a més t'ha d'ensenyar que aquell efecte que en principi semblava que fos negatiu, que et marejaves, que et rodava el cap, que perdies la noció del temps o coses d'aquestes, això és el que busques i això és el que et dona plaer. Mentre passi això, la gent, mentre passi totes aquestes coses, mentre et doni plaer, el Becker deia que la gent segueix fumant, Maria, i segueix bevent i el que vulgueu, eh? És l'any 53, després han fet altres estudis. Però fixeu-vos que li donava molta importància amb qui estiguessis. I hi ha una frase molt maca seva, que no l'he posada, de veritat és que no he tornat a recuperar l'article en castellà, es va publicar, es va traduir en castellà, però jo el vaig estudiar quan estava a la facultat i després l'he traduït. I el tenia en francès i l'abstract està en anglès. Hi ha una frase que diu, això d'aprendre a fumar marihuana és com aprendre a menjar ostres. És una cosa que s'aprèn. Les ostres potser no t'agraden, però un dia proves, t'ensenyen, no és algú que se la menja i acabes dient que sí, que t'agrada. Fumar maria seria el mateix. Per tant, els amics, els companys són molt importants, els vostres pares tenen raó. Vigileu amb qui us ajuteu. Ja sereu a compte de la putxeta, que tenia història. Bueno, més coses. Això de què és? Del Science. Home, també poso el barret, si és que el portem, perquè surt la revista Science. L'any 88, Science es despenja amb un article del doctor House, no el de la tele, un House, l'altre House, House, Atlantis i Amberson, un article que es titula Relacions Socials i Salut. Ja estem arribant on havíem d'arribar, no? És l'any 88. I aquesta gent què fan? Fan un estudi que diuen, hi ha treballs recents, científics, no hi ha autors científics, no. Hi ha estudis científics que diuen que tenim suficient coneixement teòric i evidències empíriques suficientment fortes per dir que hi ha, a veure, que les relacions socials tenen algun impacte, alguna repercussió en la salut. 1988. Algú ja ho està començant a dir, i ho està dient a Science, no ho està dient a... anava a dir un nom d'una revista, és igual, un diari de Girona, tot i alguna cosa. Ho està dient a una revista que sabeu d'impacte, on tothom vol publicar i aquesta història. Continuant, estudis prospectius demostren que les persones que tenen relacions socials, poques relacions socials o relacions socials pobres, tenen un... se'ls incrementa el risc de mort, la probabilitat de morir. És una cosa que és bastant coneguda, per tant, si voleu viure molts anys, mantenim les amistats, tot el que pugueu. Una altra cosa que es diu típicament, que no surt aquí, sembla que no sortia, és buscar-vos una parella, la gent en parella viu més anys que la gent que està, encara que sembla que continuen vivint més anys, per això em vaig casar, perquè així tenia més probabilitats de viure i per tant d'amortitzar més la pensió. Vale? I una altra de les coses que diuen és l'aïllament social és un dels riscos més importants per la mortalitat. Si us quedeu sols, us podeu, allò que parlàvem abans, no? Si us quedeu sols teniu més possibilitats de morir o de suïcidar. 1988, Sayers. I diu, ei, vale, sí, tenim clar que això passa, que les relacions socials tenen alguna cosa a veure amb la salut, però estem al 88 i tot això queda per explorar encara. O sigui, sabem què està passant, però encara no tenim clar per què està passant. Un pas més. Un editorial, no és un article, és un editorial. Per tant, vol dir que hi ha un procés de reflexió i que l'establishment mèdic, en aquest cas british, el britànic, ho va acceptar. El British Medical Journal, una altra de les revistes per treure's el barret. De l'any 2004, estem ja acostant-nos, fa 9 anys. En un editorial, per tant, una pàgina i mitja, el títol. Xarxes socials i els efectes col·laterals en la salut. Diu, han estat ignorats en la pràctica mèdica i en els assajos clínics, però els hem d'estudiar. Hem de tenir en compte ja que la salut i les xarxes socials tenen algun tipus de relació. Ens ho ha dit Science, ens ho està dient el British Medical Journal, i el British Medical Journal fa una cosa, jo diria que era l'època de la guerra aquesta del Golf, una cosa que ara veureu, diu, no sé si es veu gaire, però és molt fàcil d'imaginar. Lo típic, la imatge típica és aquesta part d'aquí. Tenim un metge o una metgessa, no?, que fa una intervenció de salut sobre un pacient i aquest pacient li provoca uns efectes positius o negatius. Aquesta és la imatge que fins en aquest moment teníem. I aquesta gent diuen, hem de tenir en compte els efectes col·laterals. Tenim un doctor, una doctora, un metge o una metgessa, fa una intervenció sobre un pacient i tindrà efectes sobre el pacient. Però aquest pacient té contactes, no està sol, té família, té amics, viu en un barri. I aquests vincles socials fa que apareguin el que ells li diuen uns efectes col·laterals, que això em sona a mi a la guerra del Golf, però bueno, uns efectes col·laterals, a la gent que tenim al costat. Ens estem començant a acostar al que estava, el que ens interessava, que era el tema de les xarxes socials i la salut. L'exemple que posa, l'exemple més conegut és aquell, sabeu, que quan mor una persona, el seu cònjuge, el marit o la muller, moren, és probable que morin al cap de poc. És una llarga certa correlació. Diu, això ja ho tenim claríssim, sabem què passa, per tant, és una de les evidències que tenim. I després posa alguns exemples més teòrics, no? Per exemple, tenia una família, un matrimoni, no té per què ser un matrimoni, una persona que té fills, però és una persona que té una depressió. Si estem tractant la depressió, curarem aquesta persona, o no, o la contindrem, farem el que puguem amb ella, però és possible que després aconseguim que es torni a preocupar pels seus fills, que els vacuni, que és una mica tètric, perquè diu, i així salvarem la vida dels nens, bueno, potser vacunar-los, potser no és tan greu, però potser tindran una millor qualitat, estaran més protegits o tindran millor salut els nens. No hem treballat sobre els nens, hem treballat sobre la mare o sobre el pare, que estaven deprimits. Un altre cas, una senyora o un senyor gran que li posem una pròtesi de cadera, millorarà la seva qualitat de vida, tornarà a ser autònoma, però el seu cònjuge també li millorarà. No li hem fet res directament al seu marit o la seva muller, però estarà més descansat, estarà més relaxat, tindrà més temps lliure, el que sigui. I n'hi ha un altre, un pacient que mor, un senyor o una senyora que mor, si aconseguiu que mori amb una certa dignitat, amb una certa qualitat, sense patir, i tenir la sensació que hem fet el que hem pogut per aquesta persona, el que sobrevisqui, els familiars que quedin, estaran molt més tranquils. Tindran, ho viuran millor i per tant també tindrà una incidència sobre la seva qualitat de vida i segurament aconseguiríem que visqués més anys si és que és possible. No? Per tant, teníem el Science, teníem el British i ara anem a una altra cosa, això què és? El New England Journal of Medicine, que també és una de les coses importants, del 2007, per tant fa 5-6 anys. Vale? El Nicholas Christakis i el James Fowler, que són els noms, són la punta de l'iceberg de la teoria de xarxes, sobretot en salut, però no només en salut, publiquen aquest article, la difusió de l'obesitat en una xarxa social àmplia durant 32 anys. Aquests dos investigadors, em sembla que són de Harvard, però no estic segur que siguin de Harvard, però és igual, que són d'una universitat americana, estaven buscant dades per demostrar que les xarxes socials tenien incidència en algun aspecte, en aquest cas en salut. Perquè això és un moviment, un canvi de paradigma que hi ha hagut a nivell mundial, les xarxes no només estan a internet, però hi ha moltes coses que a partir d'internet s'ha començat a pensar que moltes coses funcionen com si fos una xarxa, i això va arribar en el món de la salut. I van tenir la sort de que als Estats Units hi ha una ciutat, que ara no recordo com es diu, però és una ciutat petitona, potser dels 30.000 habitants, una cosa així, que durant 32 anys havia anat fent seguiment a la majoria de la gent. Hi havia un programa en què mesuraven la gent i feien com un xequeig anual, no? I per tant tenien dades de 30 anys. I llavors van començar a analitzar coses. I una de les coses que van analitzar era l'obesitat. Vale? I arriben a la conclusió que hi ha clústers de persones obeses. És a dir, que si ara això fos la ciutat aquesta, que no me'n recordo com es diu, les persones obeses estarien juntetes i les persones primes estarien juntetes. Vale? Hi ha clústers, grups de persones que estan junts. No? I que això arriba només als 3 graus de separació. Perquè aquí és quan venia el company de feina del marit de la Marta. Entre la Marta i jo, que ens coneixem, hi ha un grau de separació, entre la Marta i el seu marit hi ha un segon grau de separació, i entre el seu marit i el seu company de feina hi ha un tercer grau de separació. Fins aquí hi ha evidències estadístiques de que els pesos estan correlacionats. Us sona això de la correlació de dues variables? Que si una augmenta, l'altra també. És a dir, que els mitjans s'assemblen i que les dispersions no són res. Per tant, i continua una altra cosa dient, Bueno, una cosa que s'ha de dir, passa amb el tercer grau, passa en primer, passa en segon i passa en tercer grau en aquestes relacions, però no passa amb el quart, no passa amb el cinquè, no passa amb el sisè. Jo dic que encara no sabem per què passa fins al tercer grau, però passa. I això és el que ens interessa, està passant. Val? I diuen, no sembla ser que això tingui que veure amb que la gent s'ajunta. No és que els grassos s'ajuntin i vagin a menjar el McDonald's tots juntets, o que siguin tots clients del McDonald's, perdó, el Viena és igual. No és això. Sembla ser que hi ha alguna altra cosa, que no és que abans ja estiguessin grassos i després s'han acabat ajuntant, sinó que hi ha alguna altra cosa que va més enllà, no? Que està en la xarxa mateixa. I acaben donant dades. Si tenim un amic que s'engreixa, perquè estem parlant d'obesitat, teniu el 57% de probabilitats que vosaltres també us engreixeu. Per tant, vigileu i us ajunteu. Vale? Més coses. Si són adults, germans adults, si el vostre germà sou adults i s'engreixa, hi ha un 40% de probabilitats que vosaltres també seguiu amb la seva tendència a engreixar-se. Se suposa que si s'aprima també. Després una altra, els cònjuges, l'esposa o l'esposa, la relació és d'un 37%, l'increment de probabilitat que us engreixeu. Vale? I així successivament. Cosa interessant, això no passa, no ha de passar necessàriament amb gent que estigui al costat, que siguin veïns. I per això us dic, l'amic del marit de la Marta, que jo no el conec, i jo podem estar correlacionats, formant part del mateix clúster, sense conèixer-nos. Per tant, hi ha algú, right, que us està fent gust i us està fent engreixar, el tema de les xarxes, eh? És a dir, això és el que arriben a aquests senyors, i si ho publica el New England Journal of Medicine, és que alguna cosa sèria hi ha. I una altra cosa molt important és que té més efecte a les persones del mateix sexe que no les de sexe complementari o l'altre sexe. Val? I fixeu-vos que els amics són més importants que els partners, el marit o la muller. Val? Conclusions, i amb això ja anirem acabant perquè va ser massa bona de... No, bueno, una cosa que va donar molta xitxa, molta teca als mitjans de comunicació va ser quan van dir que semblava que l'obesitat es transmetia a través de les xarxes socials, dels vincles socials. No perquè de seguida els mitjans de comunicació van posar com si fos un virus, com la grip o el VIH es transmet a través de les contactes que tu tens, això de l'obesitat. I no és ben bé això, però hi ha alguna cosa, i alguna cosa hi ha que fa que en aquesta relació que tenim amb altra gent, que és la societat, estiguem a prop d'altra gent que físicament no tenim per què estar a prop, però que ens estiguin, no sé, condicionant, perquè estem condicionant mútuament, que estiguem sintonitzant d'alguna manera, en aquest cas, el pes. També això té a veure amb depressions, amb suïcidis, hi ha tota una sèrie de coses, alcoholisme, hi ha tota una sèrie de, no sé, malalties i altres coses que no són malalties, que tenen a veure amb les xarxes socials. Doncs això és un dibuix de com, del que fan és del llibre del Christakis i el Folder. Us heu d'imaginar que cada puntet d'aquest és una persona. Si el puntet és més gran, arribes a veure-nos que són més grans, doncs és que és una persona més important en la versió. Si sou aquest d'aquí dalt, o aquesta d'aquí dalt, i us agafa la llei, bueno, abans no ens enganxi els que estem a l'altre extrem, podem passar uns quants dies. Però com li enganxi la grip a aquest que està aquí al mig, que està superconnectat i que té, a més, està gras de connexions que té, d'aquesta idea, l'epidèmia es transmetrà a una velocitat vertiginosa. Canvieu, poseu aeroports. Poseu aeroports. El món està connectat per 10, 15, 20 aeroports, no sé quants. Heathrow, que és Madrid, Barajas, Barcelona, no ho sé, hi ha uns quants aeroports. Aquell que hi ha allà als Emirats Àrabs, hi ha una allà molt important, que quan passa amb el Tepó i tot això, és que no sortim mai de casa, no sé quin aeroport és. Bueno, per què quan surten epidèmies de grip, no sé què, o de les SARS o aquestes coses, els controls es posen als aeroports? Perquè és que tenir una persona amb un amb grip, amb SIDA, amb SIDA, que sigui amb una malaltia d'aquestes contagioses que surti de Hong Kong ara, al cap de 10, 12, 15 hores està a Europa i teniu l'epidèmia en 10 o 15 hores aquí i en 20 hores la teniu als Estats Units i per tant això va molt ràpid. I per tant el que s'ha de controlar són aquestes xarxes d'aquí. Si sabeu, si heu de fer una campanya de salut pública, no aneu als que estiguin a les puntes. Anem a fer una campanya sobre aquest senyor d'aquí, imagineu que estem parlant de SIDA, i anem a fer aquest senyor o aquesta senyora que estan a les puntes. Si voleu que la cosa arribi, aneu als que estan al mig, els que estiguin més ben connectats a la xarxa social. La gent que ocupa el lloc més important, no? Perquè aquests són els que faran que nosaltres ho estem plantejant es pugui expandir. De fet, els americans es van adonar que havia passat l'època de fer campanyes contra la SIDA adreçades a tothom i ara estan fent campanyes, bueno, ara no ho sé, l'última vegada que ho vaig mirar, estaven fent campanyes en què només anaven adreçades a seropositius. És una campanya que deia, amb mi això s'acaba. És dir, jo prenc consciència que sóc el portador del DIA i prenc consciència que sóc jo qui pot decidir que no contagio altra gent prenent mesures. No cal que els altres, no cal, sí que cal, però no s'ha d'accedir. Detecteu aquí quins són els nòbuls que poden donar, que poden tenir influència sobre els altres. I a partir d'aquí treballarem molt més fàcilment i gastarem menys recursos, se suposa. Que no és la meva intenció gastar menys recursos, eh? Aquest és el llibre del Christakis i el Folder, Connectados. Si us avorriu, és molt fàcil de llegir. No només és sobre salut, la part de les xarxes de salut, aquestes de la universitat, és un capítol, n'hi ha sobre 50.000 coses, sobre el dels aeroports, sobre els ordinadors, sobre l'economia mundial, perquè una de les coses que ha passat en els últims 10 anys és que l'estudi de les xarxes socials s'ha convertit en un nou paradigma. I ara tothom està preocupat per les xarxes. Abans estàvem preocupats pels grups, per les classes socials, estàvem preocupats pels individus, i ara ens comencem a adonar que les relacions entre persones, que ningú li ha donat, que gairebé ningú li ha donat importància, són una variable molt important. Us els poso per animar-vos, són guapos i ben plantats, i tal, hi ha aquí, per tant, hi ha un problema, o sigui, us el podeu llegir, no tinc cap comissió del llibre, també el tinc, si voleu que el deixi, no cap problema, no hi ha molt bé de preu. I per acabar, tres coses d'aquestes. Epidèmies de vall. No n'heu sentit a parlar mai? Hi ha un llibre americà sobre les epidèmies de vall a Europa. 1518, segle XVI. A Estrasburg, que és a Estrasburg, una dona va pel carrer i li entra ganes de ballar. I comença a ballar. I no pot parar de ballar. I al cap de 15 dies o 3 setmanes, a veure quants eren, 400 persones estan ballant al carrer. Temps i mig d'estudi. Però clar, si us passeu 15 dies ballant, ja us podeu preparar, perquè els peus, les cames, perquè haureu fet una porqueria. Per tant, els metges d'aquestes grups van haver de preocupar-se, de veure què feien. Sembla ser que és una epidèmia, es va transmetre. Primer es va dir que si era una cosa que tenia a veure amb una bactèria del blat. Però sembla ser que no, sembla ser que va ser un efecte xarxa. És a dir, aquesta senyora se li va enganxar, va transmetre, igual que transmetia l'obesitat, va transmetre la malaltia, les ganes de ballar a altra gent. I ho sabem perquè l'Ajuntament d'Estrasburg tenia actes i va quedar en constància del que gastava, del que s'havia fet, els van posar música perquè no patissin tant, els portaven menjar, els portaven aigua, i al final, com que no se'n sortia, van fer una peregrinació a una ermita dedicada a Sant Vito. Sant Vito no, no era el de Sant Vito, és una altra cosa, però el de Sant Vito és el dels tractors, tot això, van trobar per si Sant Vito funcionava. Al final no em pregunteu, no me'n recordo com va acabar. Però n'hi ha més d'una, eh? Aquesta és una, però n'hi ha 4 o 5 o 6 a Europa d'aquesta època. La que millor coneixem és aquesta, hi ha un llibre sobre això en anglès, publicat als Estats Units sobre aquestes epidèmies. Una altra, el 2007, a Virgínia, una escola, hi ha una epidèmia d'histèria. Una alumna, eren nens i nenes aquí, no hi noies. Una persona li ve una epidèmia d'histèria i han de tancar l'escola. Es contagien, per dir-ho així, dels uns als altres, en efecte de les xarxes socials. Han de tancar l'escola, es va creure que podia tenir alguna cosa a veure amb un laboratori, no sé si era fotografia, però després el Departament de Salut americà va dir no, això és una qüestió social, sociològica, no és una qüestió biològica, no és una qüestió bioquímica. I una altra, l'epidèmia de riure de risas a Tanganyika, mai me'n recordo quin país que estava aquí, quin país és ara Tanganyika. Però 62 és un internat d'aquest, un internat de monges només per nenes, i comença una nena a riure, una noia comença a riure, comença una altra a riure, comença a riure a mitja classe, comença a riure a mitja escola i et demanarà. És a dir, el director o la directora diu, saps què? Tanquem i tots a casa. I què va passar? Doncs que se'n van portar la malaltia a casa i l'epidèmia es va començar a estendre en els seus pobles d'origen. Una conversació rural, el tema del poble, i la gent vinga a riure, vinga a riure, vinga a riure. Fa riure, però no fa riure, perquè quan estigueu més de dues o tres hores rient, veureu el divertit que us queda a la cos, no? I em sembla que amb això acabaria, abans que acabem amb el sector, i amb vostè gràcies, i teniu el pregunt.
Canviem aquest paradigma i posem el concepte de salut, no? Com podem treballar amb els altres per escampar tot aquest concepte de salut? Anem treballant, eh? Vosaltres entre el primer i segon, de fet aquests dies amb els estudiants de salut estem treballant els models d'actius. Un actiu amb salut, ahir parlàvem amb seminaris i amb els de cafè el primer, que dic quan parlarem l'any que ve, treballarem de fins a quin punt les persones que són líders en una comunitat poden acabar generant salut amb els altres. Treballant moltes vegades també amb el model d'educació entre iguals. Segurament us ha passat a vegades, no? A vegades se'ns espatlla i això ens passa a tots. Tenim un problema informàtic, ens anem a buscar l'informàtic de seguida? Què fas? Demanes el del costat. Quan tu estàs estudiant per un examen, vas de seguida a demanar una tutoria amb el professor? No, la majoria de vegades què fas? Busques l'educació entre iguals. Ho has entès, no pots explicar, no pots fer. Si ens queden dubtes ja anem treballant. No? Per tant, aquesta filosofia de l'educació entre iguals, penso que en salut funciona moltíssim. Incorporar també una línia de què genera salut, per tant, tot el model salutogènic, veure què ens genera salut i com aquestes xarxes ens poden generar salut. I un altre tema que treballarem també quan anem a treballar, quan anem a fer pràctiques a comunitària, infermeria comunitària, veieu que hi ha un programa, que és un programa que està centrat en malaltia, que és el programa del pacient expert. Són persones que tenen una malaltia determinada i el que fan és compartir la seva experiència amb altres persones amb malaltia igual. És una mica d'aquella inicial que ens posava el francès a dir què ens diu de l'esclerosi múltiple la ciència, però què ens estan donant les persones que ho tenen. Per tant, sí que m'agradaria que anessin incorporant tot aquest concepte propi de salut i parlarem de factors de risc perquè segueixen existint els factors de risc, però veure una miqueta com podem treballar sempre amb aquesta base de salut i com vosaltres també, com actius de salut que sou, com podreu transmetre la salut primer entre vosaltres i arriba fins a 3 graus, eh? Per tant, aquests pacients és molt possible que estiguin al tercer nivell, no? Perquè en el curs també com a professionals no deixem de ser una imatge. A vegades diem a la universitat transmetem coneixements, és veritat, transmetem o ensenyem habilitats, però també penso que hem de ser capaços tots plegats de transmetre actituds, de maneres de fer que ens generi interès segur que nosaltres. Primer per nosaltres, hem de ser una mica egoistes, però també per tot aquest entorn que ens enganja. No? M'agradaria que en aquests 4 anys que estareu per aquí, a la gent del Passantós que s'hi ve, i a l'altre comenceu aquest any, no? Perquè ens tenim també aquesta mirada social, no únicament de conceptes de memòria, però que hi ha factors de risc, no? Sinó de promoció de la salut. No sé, hi ha algun comentari, alguna cosa que voleu afegir? Res? Viatjatge social. No, ara sortirem tots els punts de connectar, com ha anat. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per l'assistència.